Les 9 i 18 minuts del matí a la sintonia de Cugat.cat és temps de tertúlia. El Gall del Monestir avui ens acompanyen per comentar l'actualitat Joan Ramon Armadàs, Josep Maria Balcells i Joan Alsina. Molt bon dia, gràcies a tots tres
per
acompanyar-nos. Amb moltes portades avui dedicades al barri de Sants, lamentablement per parlar de disturbis, de violència, d'una violència, d'uns enfrontaments entre alguns manifestants i la policia que té l'origen en el desallotjament fa 3 dies del casal social autogestionat de Can Vies. Un espai, propietat de TMB, empresa municipal de l'Ajuntament de Barcelona, que tenia 17 anys d'història com a casal ocupat, autogestionat per un grup de joves, que hi havia una negociació oberta entre l'Ajuntament i els representants d'aquest grup de joves que autogestionaven l'espai, negociació que es va trencar fa uns dies i que va acabar desembocant en un desnonament d'aquests joves i en els consegüents episodis que hem pogut veure repetidament per televisió i als diaris. Ahir mateix hi havia concentracions davant les seus de Convergència i Unió a diferents punts del territori, entre altres aquí davant, a Sant Cugat, on es van aplegar un centenar de persones per criticar les formes de l'Ajuntament de Barcelona, la decisió de desallotjar en un moment en què hi havia converses obertes per fer compatible l'ús d'aquest espai municipal amb les activitats que hi volien seguir desenvolupant aquest grup de joves. Com ho veuen tot plegat? No només parlem dels episodis de violència, que també, sinó de com ha anat aquesta negociació, de si hi havia o no alternatives al desnonament i de tot el que ha vingut després. Josep Maria.
Home, és un tema que explota per la gent que no coneixia més l'experiència més a prop, i davant de la violència, la mobilització, la solidaritat dels veïns amb la protesta dels nois, es pregunta, dic, què ha passat això? És una cosa que ha explotat sense que ens n'hàgim adonat. Jo penso que hi ha molts elements que val la pena no limitar-se al que va passar, el que ha passat aquests 2 dies, l'enfrontament dels joves amb la policia i a la violència que hi ha hagut, una violència que sembla que sempre hem de començar dient que tots condemnem, que no pot ser, que els problemes no es resolen d'aquesta manera, sinó el que s'amaga darrere de tot això. És a dir, hi ha una cosa concretament de l'experiència de Can Vies, que és una experiència de 17 anys d'autogestió, que en un comunicat que ha fet l'Associació de Veïns de Sants deia: per aquí han passat molts dels nostres fills, per aquí doncs han après doncs a integrar-se en un debat sobre el barri amb iniciatives i una manera diferent de participar, i això ha explotat als aires per una falta de capacitat de negociadora per part de l'Ajuntament. Però per mi això és un símptoma, perquè després ha explotat per tots els barris de Barcelona. Aquí tenim un problema a nivell de la joventut, una joventut que no veu futur, una joventut que no té feina, que té dificultats per completar estudis universitaris, i és un malestar creixent, que desconfia de la classe política, que no creu en aquesta societat tan estructurada, doncs, que diu que negocia però després els hi tanca les portes, i per tant s'està doncs covant una violència que és per la impotència o per la revolta, diguem-ne, d'aquesta joventut. I això ens ha de preocupar, perquè aquesta és una generació que ha de reemplaçar la nostra i que resulta que no acaba d'integrar-se en aquesta dinàmica que nosaltres hem qualificat d'exemplar, democràtica, etc, etc, de participació, però que se senten exclosos. I això, per mi, és el gran interrogant que ens planteja els conflictes, més enllà del fet concret del que va passar, dels incendis, de la violència, de les pedrades i de tot això. Penso que hem d'anar al fons d'un problema que jo no sé si som capaços d'enfocar-ho bé.
Jo crec que tot plegat és complex, no? Segur que hi ha molts àngols, i però mirat una miqueta des de lluny, el primer canvi al cap és que no calia. No cal entrar en un episodi com aquest simplement per al fet de que hi ha uns joves que, legalment o il·legal, això ja no m'hi fico, estan ocupant un espai i desenvolupant unes activitats, i pel que dius, des de fa 17 anys. No devia ser ara el moment clau per fer res, no? Jo crec que en un moment en el que està, la vida de molta gent està sent massa difícil, en el que la gent veu que la justícia aplica la màxima violència amb els que no poden defensar-se i la màxima laxitud amb les forces del poder, ja sigui polític, ja sigui econòmic, coses com aquestes no fan res més que reforçar aquest sentiment que cada cop té més gent, de que estem molt indefensos i de que cada cop més estem totalment sotmesos a poders que no podem controlar de cap de les maneres. Independentment de tot, jo crec que la guerra ciutadà contra policia és una guerra errònia, mai hauria de passar. Jo crec que aquí la policia no, o els Mossos no estan siguent prou intel·ligents, i en qualsevol cas és un tema que hauria de motivar un debat important en el si de l'Ajuntament i també de lo que serien les forces dels Mossos per evitar que això continuï, primer, perquè té tots els visos de seguir cada dia, i segon, que no torni a passar.
Bé, jo, a mi no m'agradaria ficar-m'hi gaire, perquè és un tema d'entrada que desconec i per tant no puc tenir una opinió molt, molt formada. El que sí que es pot dir és que tot això esclata ara perquè hi ha una sentència que se suposa que dona la raó en aquest cas a TMB, i llavors per això s'accelera el desallotjament. Dit això, si és intel·ligent o no anar tan a sac, i se'm permeti l'expressió, doncs probablement no ho sigui. Per molt que hi hagi una sentència, tampoc has de córrer. Si això, com dèieu, portava 17 anys funcionant d'aquesta manera, amb més o menys problemes. Jo no ho visc a Sants, i per que ho vist de la tele, doncs sortia gent que deia, doncs, des de que sí, oh, es pixen i es droguen, la típica iaia de barri que deia això, i altres que deien, com deia Joan, doncs mira, doncs jo he portat els meus fills i han après això i han après una altra cosa. Llavors, desafortunat acabar-ho així tant de cop? Segurament, i segurament tan desafortunat com que les manifestacions posteriors o les protestes posteriors per queixar-se d'aquesta decisió acabin, doncs, amb furgonetes de la tele cremant-se, o amb contenidors fent de barricades, o amb entitats bancàries destrossades. Tenem, òbviament, més o menys d'acord amb com els bancs també han maltractat a moltes persones. Però, clar, la imatge que queda és aquesta, no? I probablement el moviment i les protestes era, com la gran majoria de vegades, el 95% pacífic, i per culpa de 4 o 5 eixelebrats, doncs la foto que queda és això, no? Sants en flames, els barris incendiats, els Mossos carregant amb segurament a vegades amb desmesura, i tot plegat és molt trist.
Hi ha un debat de fons també, no? Des de les institucions, o des d'allò que podríem dir-ne política oficial, molt sovint es reclama implicació de la gent. Hi ha una queixa perpètua de el jovent no participa, el jovent no respon a les nostres crides o les nostres invitacions per discutir sobre allò que és públic. Aquí hi havia un sector de gent molt polititzada, amb una ideologia molt concreta, però molt activa, molt dinàmica des del punt de vista de generar activitat, de generar debat, de generar discussió, però en canvi això no casa amb les maneres que té l'administració, les institucions, de fer-los participar amb les vies que existeixen o que ens hem dotat per la via més potser institucional, no? Perquè en el terreny de la negociació la discussió era: us heu de marxar de l'edifici, deia l'Ajuntament, heu de marxar, nosaltres arreglarem l'edifici, després us convidarem a tornar-hi amb les nostres regles.
Clar, això no és veritat. Això, aquesta és una explicació que s'ha donat, però el projecte no és allà construir res més, sinó us buscarem un local alternatiu, en un espai que no hi ha previst de fer-hi res, sinó que hi haurà, doncs, uns jardins i tal, per acabar d'ordenar urbanísticament tota aquella zona. I per tant aquí s'ha tirat pel dret. Lo de la sentència és una sentència que no és que ha caigut del cel així per les bones, la sol·licitada, la demanada, l'ha urgit l'Ajuntament per poder procedir al desallotjament, per poder tenir l'aval i l'argumentació per poder intervenir. Per tant, vull dir, no pot ser que ara l'excusa diguis no, és que hi ha una sentència que l'havíem de complir. No, és tu has buscat la sentència per poder actuar. I per tant, hi ha hagut una intenció volguda per part de l'Ajuntament d'acabar amb l'experiència aquesta. I aquí el que deies tu, Miquel, vull dir, la símptoma del divorci en un sector molt ampli de la joventut. A mi m'agradaria, per exemple, aquestes eleccions europees, si la sociologia si hi ha capacitat per veure el percentatge de gent jove que va votar. És a dir, amb una abstenció molt alta, però seria bo de veure si aquesta abstenció, fins a quin punt hi ha un grau que correspon a unes edats i una joventut que creu o no creu en la dinàmica democràtica que tenim, doncs, instaurada. Perquè jo penso que aquest és el divorci i la preocupació, perquè aquesta gent són els que han de muntar després el futur nostre i de col·lectiu.
Jo, perdona que et repliqui, però vull m'agradaria pensar que l'Ajuntament de Barcelona no pot urgir una sentència, ni que sigui per allò que en diem la separació de poders.
Urgir, demanar, és a dir, el propietari, el propietari pot demanar l'aplicació, doncs, la decisió, perquè això és un litigi que estava en mans ja dels tribunals.
Si hi ha una sentència, se suposa que arriba quan els tempos dels tribunals o dels jutjats...
L'execució de la sentència.
Correcte, això és una altra cosa, això és l'execució. Una vegada hi ha la sentència, s'ha d'executar, i això sí que es pot sol·licitar més o menys...
Escolta, no em diguis que tens la ingenuïtat de saber que això... Ara arriba la sentència del cas Palau, arriba ara i no arriba una setmana abans, i encara no arriba la que fa 15 anys que s'arrossega, és perquè...
I quan dic que m'agradaria això de la separació del poder, ho dic amb mitja ironia, o sigui que m'agradaria, però realment ja sabem que la separació del poder en aquest país funciona com funciona.
Si som realistes, les sentències les fa una persona que es diu jutge, i és una persona a la qual un pot trucar, anar a veure o intentar influenciar de mil maneres diferents. Per tant, es pot urgir que es produeixi la sentència, i tant que es pot, i tant que es pot. I que ho haurà fet l'Ajuntament, doncs no tinc ni idea.
M'imagino que un Ajuntament té en aquest cas més poder per trucar al jutge que no pas una persona, que és segurament la part trista, perquè llavors vol dir que la justícia depèn de quines són les parts.
Parlem de la justícia, si voleu, perquè ahir vam conèixer també la sentència d'una part, d'una peça de tot l'afer Millet, és el cas de l'hotel del Palau, amb una condemna d'un any de presó per Millet i Montull i una multa econòmica per Millet i per Montull, però absolent la cúpula d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, entre ells el santcugatenc Ramon García Bragado, que el tribunal lliura de cap pena. En el cas de Millet i Montull els acusa de tràfic d'influències. Potser és una mica estrany atribuir-los tràfic d'influències si no
hi ha... Els influenciats
no estan. Però vaja, com a mínim suposo que és que no ho han pogut provar i, per tant, absolts estan, no? La Fiscalia ha recorregut la sentència, considerant que és massa lleu, tenint en compte els fets provats que s'han vist durant el judici. Què us sembla?
Home, a mi m'ha sorprès la suavitat de la sentència dels dos màxims responsables. És a dir, el tràfic d'influències i l'embutxacament d'unes partides que per això hi ha una multa considerable, no sé si és molt o poc, dels 3 milions del Millet. Un any semblava poc, sobretot si tenim en compte el que demanava el fiscal. Veig diferent la part de l'absolució d'urbanisme. És a dir, aquí no és que diguin més o menys, sinó diuen no hem trobat, i això també ho hem de... És a dir, jo em sento capaç de qüestionar les penes, diguem-ne, d'un que es considera culpable, que no pas de qüestionar l'absolució del tribunal d'unes operacions, en aquest cas administratives, de l'Ajuntament. Si aquí ho han investigat i han quedat absolts, és que doncs, no hi deu haver culpa. Això és el que jo arribo a la conclusió.
Aquí hi ha una cosa que falla. Jo no tinc ni idea.
Només una?
No, però n'hi ha una que falla clarament. Jo no tinc ni idea del cas. El Millet i el Montull en cauen fatal. I la meva consideració personal, que no es recolza en res més que el que he pogut llegir, és que són uns xoriços.
Ja ho han dit.
Però no puc anar més enllà. No conec els detalls del judici i Déu me'n guard d'emetre un judici paral·lel, perquè hi ha un senyor que cobra per fer això i ha dictaminat el que ha cregut convenient. El que crec que falla, tot plegat, és com... arriben les coses a la resta de la gent. En un procés d'aquest estil, i podríem generalitzar, però en un procés d'aquest estil, durant tot el procés, des del moment que es crida algú a declarar fins al moment que se l'imputa i fins al moment que hi ha el judici, tots els que han participat d'aquest procés, des d'un punt de vista mediàtic, han estat tractats d'una manera bastant semblant. Els uns...
Culpables tots.
Tots culpables. Els uns els lladres que ja sabíem que ho eren, els altres els que segur que han sucat, els altres els que són uns perversos i els altres que són uns corruptes. No? I això, la sensació que he tingut en tot el que he llegit era aquesta. Mira tu, aquest també. De repent hi ha la sentència i a uns se'ls absol i als altres se'ls fa una condemna lleu. I no se'ns explica res. Simplement se'ns comunica la sentència. Jo crec que això és un error. Això és una manipulació de lo més burd per part de qui sigui que ho estigui dominant. Perquè...
Perdona, ahir al 8TV hi va haver una entrevista àmplia amb en García Bragado per part d'en Josep Cuní, que penso que va ser bastant interessant i clarificadora.
Sí, però no és el Ramon García Bragado que ens ha de donar explicacions, és el jutge que ha de donar explicacions.
Sí, però vull dir que...
Jo he dictaminat això per aquesta i aquesta raó.
Bueno, això, la sentència té 70 folis, eh?
Si es poden llegir... No heu llegit mai cap?
No, però vull dir que es poden...
Ho dic com perquè l'entenem. Sí. Quan se l'imputa, segur que també té 70 folis, i el titular és aquest està imputat, deus un xoriço.
Sí, això és el pòsit que hi ha a l'opinió pública. Doncs,
tradueixi'm la sentència de 70 folis a quelcom que jo sigui capaç d'entendre.
Però això no és la feina del jutge, Joan. Això és la feina, en aquest cas, dels periodistes.
És que és això el que em refereixo.
Ah, però llavors la culpa no és del jutge. El jutge realment la sentència l'haurà de justificar, si no m'ho
refereix. La sorpresa que jo expressava inicialment i que respon una mica al sentiment publicat, potser no el que pensa la gent, és s'està condemnant a dues persones per haver fet un tràfic d'influències que consistia en rebre diners dels promotors d'un negoci, d'un hotel, per aconseguir, per fer de facilitadors i aconseguir que el poder públic, l'administració local en aquell cas, fes una requalificació que permetés fer aquest negoci. Se'ls condemna per la primera part, diguéssim, que és haver rebut diners i els hauran de tornar, 800.000 euros més la multa, i en canvi no es condemna a la continuació d'això. Aquí poden passar diverses coses. Pot passar, com de fet molta gent està també dient, que Millet sobretot fes veure que era un facilitador. És a dir, cobrés per relacionar-se amb gent i després no fes
el servei no tenia els contactes
il·lícit que suposadament estava cobrant.
Aquest senyor li va cobrar el seu consoc la boda, no?
O anant al cas Sant Cugatenc, aquest senyor va apuntar en un paper i la seva secretària va apuntar una comissió que en teoria donava com a servei aconseguir que una determinada empresa aconseguís una obra molt important de Sant Cugat. És possible que ell s'apuntés la comissió però no arribés a fer, en realitat, l'acció per la qual suposadament cobrar aquest il·lícit.
I a part, crec que hi ha una altra cosa important. És tan delicte fer tràfic d'influències i ser correspost, és a dir, que les influències siguin efectives, com intentar-ho. I, per tant, m'imagino que el que el jutge interpreta és o bé el que tu dius, o bé que efectivament es van fer gestions per aconseguir coses per a vies alternatives i no va haver-hi la receptivitat.
Però en aquest cas, si no recordo malament...
Es va fer la requalificació. El que estava en dubte era si s'havia fet d'acord amb l'interès públic o no.
I és més, després diria que el jutge va arribar a demostrar, i ara parlo de memòria, que tot plegat no responia a un interès públic. Ara ho dic a memòria, i potser m'estic equivocant.
Discutible i tal.
És el que diu el jutge. Jo és tan discutible com pugui ser, en aquest cas, la paraula del jutge, però en aquest cas es va arribar a demostrar, ja et dic, judicialment, que tota la requalificació, tot el tema de l'hotel i tal, no estava considerat interès públic.
Però això no ho ha de considerar el jutge, sinó això els responsables d'urbanisme són els que diuen si és d'interès públic o no. No pot ser objecte de sentència, això.
Per què no? Jo ja ho he estat.
Tot el festival del 22 arroba es va fer amb la bandera de l'interès públic.
Tantes coses que fan amb l'interès públic. És que això, podríem parlar de milers i milers d'actes que es fan a les ciutats, urbanístics, festius, que òbviament es fan sota la bandera de l'interès públic i que després tu consideraràs que és més o menys públic. I amb això és que entren coses tan estranyes com, jo què sé, és que festes de carnaval, que ja recordo que vam parlar aquí en el seu moment a la tertúlia, que òbviament un ajuntament s'implica i posa uns calés i tu pots pensar, doncs a mi que quatre tios es disfressin i facin l'animal pels carrers, ja em diràs quin interès públic té.
Sí.
I en canvi, pels que es disfressen i fan l'animal pel carrer, pot ser molt divertit i pot ser un interès públic.
T'imagines que un ajuntament vulgui fer un cinturó de ronda, vull dir, ho decideixi i tal, i que hagi el que vulgui, no hi ha cap possibilitat de que un jutge digui no, això no és d'interès públic, això no ho ha de dir un jutge, vull dir, són els polítics i tal. Si hi ha corrupció en les negociacions, llavors aquí entra la justícia. I aquí entraria jo també en el tema de la justícia. Realment és escandalós que el cas Millet l'arrosseguem de fa anys i panys, que aquest és un apartat només que porta 4 anys, és una partida del cas general del Palau, però que fa molts més anys, que ha canviat de jutge instructor 3 vegades. Vull dir, aquest és l'escàndol que ens hauria de preocupar, inclús mediàticament, això de dir, home, no pot ser això.
Fa una estona dèiem que un ajuntament podia tenir la capacitat d'influir en un jutge perquè dictamini ràpid, no?
On és aquesta capacitat aquí, no?
L'altra també és certa, no?
No, sí que és cert que el que a la gent li costa molt d'entendre, i és penso que estic d'acord que no s'ha fet prou èmfasi en explicar-ho, és com aquest parell d'individus, encara, se van a fer els cafès a la Per Diagonal, saps? O sigui, això és molt... És la gent...
Corruptes, confessos.
Correcte, que dius, ostres, jo potser no pago una multa i m'empapela l'endemà, I aquesta gent...
Van a jugar a tennis.
Encara estan... doncs mira, ja no pot jugar a tennis perquè se li va trencar el genoll, el millet, però...
Bueno, això deia. És molt senzill. Quan el millet deia o es creia que era l'amo del món i tots se'ns reien...
Tots s'agenollaven del davant.
El que està demostrant és que, efectivament, és l'amo del món. Fa el que li dona absolutament la gana. Mereja amb un tribunal els polítics a qui vulguis. I el que ens hem de preguntar, jo crec, d'una manera ja gairebé alarmant, és per què? D'on surt aquest poder que té, que ens està demostrant dia rere dia que té? Perquè ara, aviam, ara algú m'ho expliqui d'on traurà els 3,6 milions d'euros. Que, perquè se suposa que ho té tot embargat, no? Ho té embargat per una altra causa, no pas per aquesta.
Més fàcil d'una altra causa. Insolvent.
No, jo no voldria deixar de passar un element que s'ha dit moltes vegades quan passen aquestes coses i que abans el Joan parlava, diu, bueno, aquí quan es va imputar tota aquesta gent, els d'Urbanisme i el Millet i Montull, tots ja els hi vam posar, i això ho fem espontàniament, l'etiqueta de dir, ostres, quins xoriços, culpables, etc. Passa 4 anys, uns queden absolts. Jo ahir sentia l'entrevista aquesta amb el García Bragado. I a mi qui em treu aquests 4 anys de sentir-me senyalat, imputat, doncs, i tal? Això no li treu ningú. I això sí que realment és un pes. Vull dir que...
No, i això durarà per sempre, perquè pensar-se que tothom que ha rebut l'impacte de que el Ramon o qualsevol altre són uns corruptes, ara rebrà un impacte similar de que no ho són,
no.
És molt irreal. Per tant, el 98% de la població que ni se n'ha enterat ni li importa aquesta sentència, perquè a més ha sortit de forma molt limitada, quan els vegi pel carrer qualsevol dia, continuarà assenyalant-los.
Aquest és aquell.
De totes maneres, tot és molt discutible, també, perquè el tractament mediàtic d'una imputació, quin ha de ser? Quina és l'alternativa? No expliquem la imputació, fins que el cas estigui vist per sentència, no expliquem fins que la sentència sigui ferma, perquè ells estan absolts, però la fiscalia recorrerà a un altre tribunal superior, veurà de nou els fets.
Proporcionalitat.
Però jo aquí m'he de posar al costat del periodista per una cosa que és certa, perquè s'ha d'informar en aquest cas d'aspectes tan importants com que... La cúpula urbanística d'un ajuntament com el de Barcelona estigui sent investigada per un possible delicte. I ho dic així perquè és com va ser. En aquest cas és el que és una imputació. Òbviament, això els periodistes
notícia,
ho han d'explicar. I és notícia, ja et dic, la ciutat més important de Catalunya que tingui la cúpula d'urbanisme als tribunals, està clar que és notícia. Però ara bé,
amb això estem d'acord.
I és més, jo recordo diaris, teles, ràdios, explicant o intentant explicar què vol dir estar imputat. Que, escolteu, que està imputat no vol dir que aquest home sigui un xoriço, que no vol dir que aquest home després hagi de ser condemnat, que després el fet d'estar a la picota dels mitjans et perjudica personalment. Home, està clar que sí.
Escolta, però,
clar. Està clar que si hi ha uns indicis, te'ls hauràs guanyat d'alguna manera.
Tot plegat és molt absurd. No? El senyor Bárcenas està condemnat?
El senyor,
no,
la presó,
està, sí. És que està imputat. Llavors explica-li a la iaia del cantó de casa
que
el cas del Bárcenas és molt diferent que el cas del García Bragado.
Però clar, no, ja dirà, la iaia no pot ser experta
en dret. Lo mismo a la càrcel i a passar allí la vida.
Però ja et dic, la responsabilitat dels periodistes
d'explicar-ho... Joan Ramon, és mentida.
El que és mentida?
El que està imputat és sigui simplement una qüestió de poder anar amb una defensa...
Però és el que és sobre el paper. Jutge.
No, però no és com ho fan. Serà el que sigui, però no és com ho tracten.
Pues que depèn de cada cas.
Clar, però això no li expliquen a la gent.
Home, doncs ja et dic, jo recordo mitjans de comunicació igual, explicant molt bé què
vol dir. I crec que des d'un punt de vista mediàtic o d'interès de la gent és tan important informar en detall que la cúpula d'un ajuntament, la cúpula d'urbanisme d'un ajuntament està sent investigada, com que la cúpula de l'ajuntament que va ser investigada, al final ha estat absolta. I per tant, tota aquella investigació... No és equiparable el tractament mediàtic que se li va donar a la imputació o a la investigació amb el tractament mediàtic que se li ha donat a la sentència. A les fotos surten el Millet i el Montull. Les fotos segueixen sortint el Millet i el Montull. I al costat, els noms del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, els continuen equiparant.
Però el que no podem fer llavors és ara, durant setmanes, recordar que aquesta gent ha estat absolta. Perquè per justícia poètica, si hem estat durant 4 anys dient aquest està imputat per això, aquest està imputat per l'altre, ara el que no podem fer és estar 4 anys dient que els vam absoldre. Quan toca la sentència s'explica, estic d'acord amb tu que potser caldria fer un esforç fins i tot encara més extra, diguem, per explicar això, les conseqüències de la imputació, que no vol dir que tu ja estiguis directament sentenciat això, i que una vegada surti, doncs, es fiqui més èmfasi. Però és que, clar, més no s'hi pot fer.
Superem ja aquest debat. En qualsevol cas, la sentència hi és, la sentència recorrerà, i veurem què diu la justícia en posteriors instàncies.
Una pregunta, poden recórrer els dos casos? Va junt, sempre és un mateix paquet o no?
Diria...
O poden recórrer la del Montull i no l'altra?
Diria que ho han de recórrer tot perquè la sentència és única amb diferents encausats. És un mateix paquet.
És que quan tu recorres, especifiques que estàs recorrent.
Clar, la fiscalia diu que recorrerà la de Millet i Montull, de fet. Ara les parts s'ha de veure què faran. Parlem de les eleccions europees, parlem del resultat de tot això, com això s'està gestionant. Començant, anirem també a lo local, i a Sant Cugat, i a Catalunya, i el que vulguin, però comencem per la dimensió comunitària, que al final eren unes eleccions europees, i aquest missatge que hem estat repetint per boca de les autoritats europees, que del resultat de les eleccions al Parlament dependria qui seria el proper president de la Comissió Europea. Era segurament l'esquer que ens havien posat per dir: comencem a acostar-nos a un procediment una miqueta més democràtic en la governança de les institucions europees. Ara, però, estem veient que hi ha un sopar de caps d'estat que no es posen d'acord, que sembla que el Jean-Claude Juncker, que és el guanyador pel Partit Popular Europeu de les eleccions, no convenç a tothom, entre altres el Regne Unit, que el suport de Merkel és, per dir-ho d'alguna manera, tebi, i, per tant, que potser hi havia aquí un engany. Això tindrà encara més conseqüències perquè, clar, abstenció...
El Joan ja riu.
...del 57%, l'abstenció del 57% a tota la Unió Europea. I amb aquest missatge a sobre que ells mateixos defrauden, perquè jo dic, era tan difícil posar directament el candidat que tu volies que sortís? És a dir, fer aquesta negociació que faran ara abans?
Clar, però abans, òbviament, hi ha interessos primera d'estat i després de partit, i llavors m'imagino que abans era molt complicat.
Perquè jo recordo que quan van situar el Juncker com a candidat del Partit Popular Europeu, ja es deia que Merkel preferia Schulz, perquè Schulz és alemany. És socialdemòcrata, però és alemany.
Sí.
I fan coalició en aquests moments.
Exacte. Com ho veuen?
Jo vull començar per dir una cosa que no té res que acabes de preguntar, i perdona, No, i és expressar la meva felicitació més efusiva al Josep Maria i a la força de la que forma part, Nova Esquerra, que amb la coalició amb Esquerra Republicana doncs van ser els campions d'aquestes eleccions a Catalunya. I a més, a nivell personal, molt content, doncs perquè sempre he dit que l'Ares Maragall em sembla una persona excel·lent i un polític exemplar, i em va fer molt feliç.
Jo agraeixo, però això vindrà després.
Això vindrà després. Anirem a aquest nivell. No em boicotegis.
Començo per dalt.
Anem al tema europeu primer, perquè crec que té transcendència, sobretot en el sentit de dir: ostres, ens hem de sentir part, no?, del projecte europeu.
Però a veure, jo diria dues coses. Jo, primera, hem descobert i s'ha explicitat els dèficits democràtics que té l'estructura europea, i per tant, doncs, que tot el discurs de participació, de què la fem entre tots a Europa, no és veritat, que continua havent-hi els que manen, la troika i tal, que no ha estat elegits democràticament i que van imposant les regles del joc. Per tant, això és així. El Tractat de Lisboa sí que diu que el nou president del Parlament Europeu tindrà en compte, no serà, tindrà en compte el resultat de les eleccions. Això és dir molt i és dir poc. És dir, per tant, el joc dels caps d'estat i de govern són els que proposen els candidats i després es vota, però proposen ells.
Però se suposa que el compte és per respectar la
decisió
en compte de les urnes.
Ara, què és el resultat de les urnes? El Juncker ha guanyat com a Partit Popular, diguem-ne, el candidat de resultat, però si tu mires les capacitats d'aliances que hi pot haver per part de l'esquerra, per tant dels Schulz també, a la millor el que ha guanyat, si sumes els aliats, doncs, amb l'esquerra, pot ser que sigui més alta, i tenint per tant en compte i respecte els resultats electorals seria
el
Schulz.
El problema no és aquest, Josep Maria, perquè el problema és que en aquell sopar de caps d'estat no era el nom del Schulz el que s'estava posant. Les opcions eren algú que no estigués entre aquests, i aquest és el problema. Clar. Perquè el que sí que s'havia transmès clarament a l'opinió pública, i tots els caps de llista de les principals famílies ho havien dit, un de nosaltres serà, i el guany democràtic, sobretot, en comparació amb altres comteses, era que per primera vegada, durant la campanya, havíem sentit a les persones que la ciutadania pensava que una d'elles seria el president de la comissió,
el candidat,
els havíem sentit comprometre's a coses directament. Perquè fins ara, el president de la comissió, que és una persona que mana molt, sortia de tapat, per dir-ho així, i no havia fet cap compromís públic durant la campanya. No l'havíem sentit parlar, anar als territoris i dir, això és el que a mi m'agradaria fer, així és com ho farem. Ara sí, i això era un guany. Però si ara no és cap d'aquests, tot
a mi,
això...
A mi, perdona'm, però com que puc, això és una pantomima. Això és un engany magnífic. El resultat és el que acabes de dir. Però pretendre que hi ha un apropament en el votant perquè durant 15 dies quatre candidats vagin a tots els països d'Europa ensenyar-se...
Sí, sí, ven de la moto.
És una barbaritat. Aquests tios no saben ni com es pronuncia a Catalunya. I, sí, van venir i van dir la bajanada que els hi va dir el del seu partit, però no hi ha hagut en absolut un intent ni una voluntat d'apropar-se a l'electorat. Si realment la voluntat fos aquesta, l'exemple més clar és el d'Estats Units. El candidat està dos anys, ensenyant-se, presentant-se, parlant, discutint... En dos anys pots fer una feina. En 15 dies el que fas és, això, una propaganda de la més barata. Llavors, que surti una o surti l'altra, francament, a mi m'importa sis xurros, no en conec a cap. No en conec a cap d'ells. Ni en tinc referències, ni sé si són bons o són dolents. Només sé que estan adscrits a un partit polític. I ja sabeu què opino dels partits polítics, no? Per tant, escolta'm, que hagin fet això, doncs sí, una prova més de que tot plegat és una xaranga, no? Ara, la gent que faci el que vulgui, jo, bueno, després ja comento una cosa.
Lamentablement el que diu el Joan és en gran part cert, i aquí el Josep Maria i jo podem dir que formem el bloc pro anem a votar i pro Europa és important i pro impliquem-nos.
Ei, que vaig votar, eh?
No, ja ho sé. Però em refereixo
que... Ja me n'alegro.
Jo recordo altres tertúlies on
anirem al tema de seguida, perquè és que...
on el sector menys procliu que tu i en Joan i en Jordi doncs deien, alertaven dels perills de la poca democratització de tot això, doncs lamentablement el sopar aquest us dona la raó a tots els nivells, perquè si, llavors, estic d'acord amb tu, tota aquesta campanya, tots aquests 15 dies, tot plegat, és un engany. És un engany, i això jo no entenc com aquests que van assistir al sopar no veuen que el que estan fent és mal al projecte. Perquè si tu estàs prometent i estàs traient una sèrie de candidats, engegant una maquinària, perquè després m'ho ventili jo menjant un fish and chips i decideixi, bueno, jo, i que en el fons anava a dir... Els quatre presidents, però és que són menys de quatre, en aquest cas seran un parell o tres el que decidiran el què, puguin acabar decidint tot el que se suposa que hem estat parlant i debatent durant 15 o més dies, doncs estic d'acord amb vosaltres. Llavors serà un engany, que això no treu llavors que no continuem lluitant per canviar-ho, que és el que dèiem en altres tertúlies, però serà un fracàs d'Europa i dels grossos.
És una part de l'engany, però no és tot un engany. És a dir, el Parlament Europeu continuarà fent la seva feina reduïda, aprovar pressupostos, fer suggeriments de normatives, etc. A mi el que una segona part que m'ha preocupat és la fragmentació que hi ha dins del Parlament Europeu i l'entrada
amb força
de l'ala més dretana i més euroescèptica, precisament. Per tant, que aquest qüestionament d'Europa i de l'estructura europea que fem nosaltres, i potser ho fem des de l'esquerra i tal, ho fa també la dreta, i per tant aquí sí que jo ja no sé com pot acabar això, no? És a dir, aquí s'ha de repensar Europa, s'han de repensar les estructures europees, s'ha de repensar la democràcia interna, i hem de preocupar-nos i preguntar-nos què passa en els estats membres de la Unió Europea que no acaben de convèncer, doncs, les forces que poden tenir una confiança democràtica de la ciutadania, sinó que hi ha uns altres que amb populisme i amb el que vulguis estan girant la
el que truita. Passa que els partits tradicionals, perdona que em interrompi, no penso jo que ara en els propers 5 anys es posin a repensar Europa. Tindran prioritats molt més importants com guanyar altres eleccions del seu país, de la seva regió, del seu ajuntament, i per tot això el tema europeu, doncs probablement en tornarem a sentir parlar, doncs això, d'aquí 4 anys i mig, quan torni la propera campanya.
I no simplifiqueu, n'hi ha molts més enganys. Potser aquest de la presidència és el més visible, però ara pensant se me n'ocorrien dos més molt ràpids, no? El Montoro i companyia porten setmanes insistint en que sota cap concepte pujaran l'IVA. Un parell de dies després de les eleccions, la Christine Lagarde de l'FMI ja avisa de que és impossible que no es pugi l'IVA i es baixi l'IRPF i la cotització de l'impost de societat.
I potser no ho faran perquè hi ha eleccions aviat.
En toquen les municipals, queda
l'anyet, eh? Juguem-hi un entrepà.
Jo aquí ja estic d'acord.
El pujaran abans de l'estiu. Abans de l'estiu l'IVA estarà pujat.
Diran que no és pujar-lo perquè el que ha recomanat l'FMI és no tocar el tipus, sinó traslladar del reduït i el superreduït al del 21%. Molts productes.
Vale, però això en termes perquè la gent ho entengui, és on vostè pagava el 4, pagarà el 21. I per tant, encariment. Encariment, és a dir, el que diuen és trasllada encara més la càrrega impositiva al consumidor, el tio que està més maltractat i més castigat. És a dir, l'FMI un cop més diu, no, jo estic al cantó d'aquí, de les grans empreses i dels bancs. Punt. Un altre engany.
Perquè aquests també els hem elegit tots, no? Perquè tots.
Jo no.
Jo la Christine Lagarde
ningú en parla dels que he vingut ahir, ningú en parla.
És l'ironia.
Un altre engany, els darrers dies de campanya surt el debat sobre si a TV3 li faran tancar un multiplex o no de la TDT, i no, i l'estat, el govern dient no tan sols que no, sinó que aquest era un debat que no s'havia ni obert, que era impensable, inqüestionable, que no. Han passat dos dies i ahir ja deien que hi haurà que tancar efectivament, sense cap tipus de negociació ni de disputa, un dels canals, perquè en tenim massa. Jo no sé què li fa falta a la gent de veritat, per reaccionar, perquè fixeu-vos que inclús els euro-no-escèptics, que jo no sóc euro-escèptic, jo sóc polític-escèptic, Europa m'agrada, és la política el que no m'agrada. Us en doneu compte el dia després...
La classe política, no la política...
Bueno, la classe política, efectivament, la política m'indiverteix. La classe política no m'agrada. El dia després us diuen que us han enganyat, i us han enganyat d'una forma monumental, i dieu, vale, però haurem de seguir treballant. Dius, no, això no funciona així. Això no funciona així. A l'estafador se l'ha d'apartar, perquè si no, continua estafant. I això és una màxima.
Sí, estic d'acord, però en aquest cas no hi ha jutges, com parlàvem abans amb els Millets.
Sí que n'hi ha.
Els ciutadans.
La revolta.
Tots els electors.
Parlem de Catalunya, parlem dels resultats de Catalunya.
Em permets només...
Fem molt pocs minuts, eh?
Només dir, jo voldria marcar que dins, a nivell d'Espanya, vull dir, de l'estat espanyol, que és la circumscripció, la irrupció de Podemos, jo penso que és un fet significatiu que l'hauríem de contemplar. És a dir, una formació que acaba de néixer, que porta 4 mesos i que arriba i que arrossega...
1.200.000 vots.
És extraordinari, vull dir que és un fenomen que algú ha de fer una lectura d'això.
Una lectura. Tant Podemos com els de Ciutadans, tots eren tertulians, ho dic perquè si els que estem aquí mai ens quedem sense feina, ens podem apuntar un partit i a lo millor les següents europees tenim un sol de 80.000 euros a l'any.
Dóna diners, sí?
Sí, es veu que sí, eh? Ei, només cal que tot això que ho diguis ho fiquis a sota un paraigua d'un partit i a lo millor te'n vas a Estrasburg a menjar bé i cobrar.
Ho havies dit fa 4 mesos.
Parlem de Catalunya. Resultats amb una victòria clara d'Esquerra Republicana, que fa el sorpasso a Convergència i Unió, seguida de Convergència i Unió, s'enfonsa el Partit dels Socialistes de Catalunya, s'enfonsa el Partit Popular, puja una miqueta Iniciativa, que es manté, i Ciutadans, que no obté uns resultats massa bons a Catalunya, tot i que la resta d'Espanya recull més vots.
I la CUP, que no participa.
La CUP no hi participa. Com valoren i com pensen que això influirà en el que tenim també sobre la taula del procés cap al referèndum, cap a la consulta del 9-N?
Jo primer diria que em temo que, ara va dir que ni un sol, però que molt poquets dels votants a Catalunya, quan van anar a votar, pensaven en qui seria el president de la Comunitat Europea el dia després.
Estic bastant d'acord.
I per tant, la circumscripció de Catalunya la podem apartar de la valoració sobre què passarà després a Europa. Jo crec que la gent ha fet el que se li va ordenar que fes. Durant tota la campanya se'ls ha ordenat que considerin les eleccions europees com un pas més dintre del procés de finançament nacionalista per aconseguir una consulta al 9 de novembre. La gent ha respost com era d'esperar. I ha respost, jo crec que, en dues maneres. No? Una, la més explícita, amb el creixement d'Esquerra i el manteniment de Convergència, que jo crec que és també notable, i l'altra, jo crec, la més important, ensorrant els partits no nacionalistes. O sigui, el que ha fet amb el PP i amb el PSC, per mi és el més remarcable. Els ha eliminat de lo que és el mapa polític rellevant de Catalunya. I penso que aquest és un tema que no que valorin els partits, perquè el PP li dona igual i el PSC desapareixerà, sinó per el que representa a nivell del que és Catalunya, del sentiment del que tenim per endavant, no?
Jo, perdó.
Sí.
No, pensava que havies acabat.
He acabat.
Molt bé. Dos lectures paral·leles. Una és que òbviament les urnes en aquest cas són el termòmetre del que sempre anem dient en tertúlies i en mitjans de com funciona la societat, i una primera lectura clara és que el sobiranisme en aquest cas no està caient. O sigui, continua avançant i el suflé aquest que molts esperaven que baixés de moment no baixa. I dos, que el que deia el Joan, ha baixat el PSC, ha baixat el PP, això es pot atribuir òbviament a que la societat està canviant d'idees o a que no han sabut mobilitzar en aquest cas els seus votants, que efectes pràctics és el mateix.
Jo, molt breu, jo només lamento que la motivació del vot aquí a Catalunya s'hagi centrat en un monotema que és el sobiranisme, que és la consulta, que tal, en unes eleccions que eren europees. Jo ho lamento profundament, però és així. És així, això ha concentrat i això ha donat els resultats. Llavors, jo sí que valoro molt el sorpasso d'Esquerra Republicana. Penso que és un fet que dependrà a veure doncs, com acaba d'evolucionar uns i altres, si això té projecció de futur. Per què ha tingut sorpasso Esquerra Republicana? Jo sí que voldria aportar aquest element que ha agafat un sector de l'àrea socialista, crítica, catalanista i tal, amb la figura de l'Ernest i de Nova Esquerra Catalana, que s'ha incorporat doncs, al projecte d'Esquerra Republicana. Dependrà ara de com evolucioni, si Esquerra Republicana aprofita per consolidar-se com referent del centre-esquerra o continua festejant amb Convergència Democràtica per aguantar-la fins no sé quan. Però vull dir, aquí s'està jugant ara l'hegemonia política a Catalunya en un futur.
El debat és obert, ens seguirem parlant a aquesta tertúlia Gall del Monestir. Gràcies per acompanyar-nos avui, Joan, Josep Maria, Joan Ramon. Fins la propera, ara venen les notícies i a partir de les 10, Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa.